Moltes gràcies.
Ai, senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal, com esteu? Avui és dijous i tornarem a tenir calor. Al migdia tindrem temperatures màximes superiors als 30 graus en diversos punts de l'interior i a la tarda, però, el sol estarà enterbolit pels núvols. I en la crisi al Pròxim Orient tenim ara mateix tres fronts. El primer és la negociació. Els contactes s'han intensificat aquesta nit per evitar una invasió terrestre a Israel.
Nous avons travaillé avec nos partenaires américains a une plateforme de cessez-le-feu temporaire de 21 jours.
A iniciativa de França i dels Estats Units hi ha un comunicat de diversos països occidentals i àrabs que demanen un alto el foc de 21 dies. Aquest és el primer front. El segon front és el militar.
Entrarem en territori enemic, en pobles que Hezbollah ha preparat per a les seves posicions militars, amb infraestructures subterrànies, punts d'avistament i rampes de llançament de coets cap al nostre territori per realitzar atacs contra civils israelians. Quan entreu en aquestes àrees, us trobareu amb membres de Hezbollah i els mostrareu què significa enfrontar-se a una força professional.
Així ho deia el cap de l'Estat Major d'Israelià en una conversa amb les seves tropes. És la prova que, precisament, Israel prepara entrar amb les tropes al Líban. I el tercer front. És que continua l'èxode de persones desplaçades pel conflicte, sobretot als passos fronterers amb Síria. Anem a PAMS, anem a connectar en directe amb els enviats especials de Catalunya Ràdio al Líban, José Antonio Rodríguez i Maria Alba Gilabert. Bon dia.
Hola, bon dia.
Els bombardejos d'aquest dimecres han deixat més d'una setantena de morts. Pel que heu vist ara mateix, la gent del Líban dona per feta o té por d'aquesta possible invasió terrestre d'Israel?
Totes dues coses. Encara que ahir s'anunciés aquesta existència de contactes polítics per aconseguir com a mínim un alto al foc, i aquest matí ens hem llevat amb aquesta petició dels 21 dies de finestra, la gent no és gaire optimista. Caldrà esperar a veure què passa avui, perquè tal i com deia ahir el president del Parlament libanès, les pròximes 24 hores, és a dir, avui, poden ser crucials. De moment, a Beirut no tenim coneixement que hi hagi hagut cap atac aquesta nit, tot i que hi havia drons sobrevolant al sud de la capital i la gent estava molt pendent d'això. I pel que fa a altres indrets del Líban, sí que han continuat els atacs israelians, però sembla que amb molta menys intensitat que els últims dies. Això sí, també estem pendents que el Ministeri de Sanitat anunciï el nombre de morts, perquè sembla que n'hi ha hagut algun. Això està per confirmar, però ho sabrem, suposo que al llarg del matí.
Clar, i els esforços diplomàtics que ara explicàvem també tenen algun ressò entre els libanesos i libaneses, o és una cosa que expliquem molt des d'aquí, des de Barcelona, des d'Europa o des d'Estats Units, per exemple, però el Líban no té cap mena d'impacte?
El capítol diplomàtic és una qüestió a part. Sí que té impacte perquè n'estan molt pendents. Estan tot el dia amb la televisió engegada a les botigues, a les perruqueries, al cotxe, la gent està pendent de les xarxes socials, de la ràdio. N'estan pendents, però moltes esperances no sembla que en tinguin. Sobretot, si ens atenem a comentaris com el que ens feia aquest desplaçat, refugiat a Beirut, al qual li preguntàvem pels esforços de la comunitat internacional i el paper que pot jugar.
Cosa pensano? C'è, esiste? Esiste? Solo parole.
Existeix? Es preguntava. Només paraules. Doncs esperem que almenys les paraules avui portin algun fet concret i com a mínim s'obri aquesta finestra de 21 dies de pausa per negociar alguna sortida.
Clar, hi ha alguns espanyols ara mateix atrapats, hi ha catalans també, vosaltres, per exemple, que us trobeu al Líban. Teniu, és a dir, per sortir del país ara mateix, quin és el camí?
Em sembla que el camí ara mateix és Síria. Francament, tampoc està molt clar, perquè hi ha un col·lapse important en allà. Ja fa dos dies que hi ha unes caravanes tremendes de cotxes. A l'aeroport molts vols estan cancel·lats. De fet, només opera la companyia libanesa molt esporàdicament. Ahir van arribar algun vol de Madrid. La cosa està difícil. Tenim bitllets de tornada, però això sí que no se sap mai. El cas és que, de moment, aquí a Beirut, aquesta nit sembla que no ha esclatat res i es confiem en aquesta finestra que s'obre ara.
El dia a dia. Doncs, Maria Alba Gilabert, gràcies per aquestes cròniques, per aquesta informació, i una abraçada també al José Antonio Rodríguez, alias Pol.
Per vostre. Moltes gràcies, bon dia. Adéu.
I com dèiem abans, també els Estats Units i la Unió Europea han fet una crida, una treva de 21 dies a la frontera entre Israel i el Líban. És un dels principals resultats de la reunió d'urgència del Consell de Seguretat de l'ONU, les crides a la desescalada han farcit igualment les intervencions dels mandataris de l'Assemblea General de l'ONU. Anem cap a Nova York, Francesc Garriga.
Una frenètica jornada de diplomàcia a Nova York ha acabat de nit, ja matinada a Catalunya, amb un comunicat conjunt de diversos països occidentals auspiciat pels Estats Units i França, i amb la firma també de la Unió Europea. El document reclama un alto al foc de 21 dies per donar pas al diàleg i convida els governs del Líban i d'Israel a subscriure'l. Tot plegat després d'una trobada al Consell de Seguretat de la ONU, on el Líban ha acusat Israel de violar la seva sobirania i d'omplir-los els hospitals de civils. Israel ha contestat dient que tothom faria el mateix en el seu lloc i dient que els atacs són precisos. Abans, els discursos de l'Assemblea General també han fet una crida a la desescalada, entre ells el del president espanyol Pedro Sánchez. Des de Nova York, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, el Servei Jurídic de la Unió Europea ha descartat prendre mesures més rotundes contra Israel pels territoris ocupats. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. Sí, això ve de finals de juliol, quan el Tribunal Internacional de Justícia de Nacions Unides justament va determinar que els assentaments d'Israel i Palestina sí violen el dret internacional. Arran d'això, s'ho han mirat els serveis jurídics de la Unió Europea. Bàsicament, el Servei Exterior de Brussel·les va dir als serveis jurídics: tenim aquest pronunciament, què hem de fer? La conclusió és que no s'ha de fer res. Va veure innecessàries mesures més rotundes contra el govern hebreu, segons explica avui el diari El País. Aquest informe diu: d'acord, no reconeixem l'ocupació, però podem seguir com fins ara, no fent res.
Doncs llavors Europa es preguntarà també per què creix l'euroscepticisme, per exemple, o perquè sovint la distància entre la ciutadania i una institució com la Unió Europea cada vegada és més gran. Benvinguts al dijous 26 de setembre del 2024. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
La previsió del temps amb Francesc Mauri.
Bon dia. 26 de setembre i el termòmetre disparat, en principi sense valors excepcionals, però sí que contrasten i contrastaran amb els dels darrers dies. Ara mateix, per sobre dels 25 graus en alguns punts del país i per sobre dels 30 durant el migdia. Màniga curta, temps tranquil, alguna precipitació a l'Alt Pirineu. Vessant sud, els propers dies caurà la temperatura.
Saps quin tall has de demanar si vols cuinar un guisat de pollastre o un steak tartar? Soc el Màrius, carnisser a bon preu i esclat des de fa més de 3 anys. I està a les nostres mans aconsellar-te i preparar-te els millors talls, perquè puguis assaborir-los a casa.
Digues sí als frescos de qualitat i de proximitat. El territori en bones mans. Bon preu i esclat.
Catalunya Ràdio. Ara són les 8 i 7. Repassem les notícies d'aquest matí amb la redacció d'informatius i del matí de Catalunya Ràdio. Avui al Congrés es tornarà a parlar de Catalunya, el dia en què s'havia de votar el sostre de dèficit, i compareixerà la vicepresidenta Maria Jesús Montero a petició del Partit Popular per tornar a explicar l'acord de finançament amb Esquerra Republicana. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
I això mentre Pedro Sánchez ja assumeix que haurà d'ajornar els pressupostos fins que Junts i Esquerra facin els seus particulars congressos.
Sí, el de Junts està previst per a l'últim cap de setmana d'octubre i el d'Esquerra per al 30 de novembre. Això allunyarà per força la negociació dels nous pressupostos fins a principis de l'any que ve. Al desembre caldrà prorrogar per un temps els actuals, però Pedro Sánchez assumeix que això no és un problema si després pot tenir nous comptes i ho fia tot al desenllaç del futur d'Esquerra i Junts.
No hacemos política sobre el vacío. Nosotros, evidentemente, tendremos que esperar, no al Congreso, a los congresos de los socios parlamentarios que tenemos. Pero, en fin, paso a paso. Primero vamos a la senda de estabilidad.
Que no es podrà endarrerir tant, per això el govern espanyol i Junts ja han començat a negociar com retocar els objectius d'estabilitat perquè els de Puigdemont hi votin a favor. Aquest matí veurem el to de la relació entre tots dos partits durant la compareixença de la ministra Montero al Congrés per tornar a explicar el finançament per a Catalunya.
Gràcies, Paula. Aquesta nova compareixença de Montero i aquest avís de Sánchez arriba, com ja dèiem ahir, enmig de la millora de relacions entre Junts i el PSOE. Aquesta millora es veurà avui amb diversos detalls. Pol Foradada.
Es reprenen els treballs de les comissions d'investigació sobre l'Operació Catalunya i sobre els atemptats a Barcelona i Cambrils el 2017. Això després que el PSOE, recordem, hagi acceptat desclassificar documents sobre la relació que tenien els serveis secrets espanyols amb l'imam de Ripoll, cervell dels atacs.
Anem cap a Madrid també, Dani Sainteaja.
Entre els documents que han de veure la llum hi ha els detalls de l'activitat de l'imam de Ripoll com a informador dels serveis secrets espanyols quan era a la presó. L'advocat d'una de les víctimes, Jaume Alonso Cuevillas, espera noves revelacions.
Hem de suposar que entre la informació reservada o secreta ha d'haver-hi molta més. Recordem que el comissari Villarejo va parlar d'unes notes d'intel·ligència, que sembla ser que ho va dir ell, que ja, això era un ensurt que se'ls va escapar de les mans, a veure què és el que hi ha.
L'acord entre el PSOE i Junts desencalla la comissió d'investigació del 17 al Congrés i aplana la negociació pels objectius de dèficit previs als pressupostos de l'any que ve. Des de Madrid, Dani Sanideja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I qui celebra la desclassificació dels informes del CNI sobre els atemptats del 17 d'agost ha estat la Unitat d'Atenció i Valoració Afectats per Terrorisme.
Una entitat que ha atès més de 270 víctimes d'aquests atemptats a Barcelona i Cambrils. Lamenten que la decisió, això sí, hagi arribat 7 anys després dels fets i esperen que aquests informes, per respecte a les víctimes, aclareixin què va succeir el 17A.
La immensa majoria de víctimes no veuen una temàtica política ni partidista en la qüestió, sinó que veuen un tema de que és ser pràctic, no? És a dir, investigar de totes les errades que es van cometre, que evidentment es van cometre, investigar a fons les responsabilitats perquè no tornin a succeir aquestes errades.
I sobre això, el comentari del periodista Vicent Sánchez.
Junts i el grup socialista al Congrés han pactat desqualificar els documents que haurien de desvelar totes les incògnites de la matança de la Rambla de fa 7 anys. La relació entre l'imam de Ripoll i els serveis d'intel·ligència espanyols. Una concessió que respon a la necessitat que té el govern de Pedro Sánchez d'aprovar el sostre de despesa. El problema habitual, és que Sánchez ha cedit, sí, però el remat és possible que tanta desqualificació de secrets no aclarisca res. Sánchez és un mag d'enredar la trota. Tots els recerts de Junts no impediran que, una vegada més, hi acabin pagant les Fantes i també les Pepsis.
És Vicent Sánchez pel Matí de Catalunya Ràdio. I ara que parlàvem de Junts, una altra de les previsions destacades del dia és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar avui sobre el rebuig del Parlament Europeu a reconèixer l'escó de Carles Puigdemont i Toni Comín. Brussel·les, Jordi Baró.
5 anys després, avui es resol de forma definitiva la batalla judicial a Europa sobre l'escó de Puigdemont i Comín. És un cas de l'anterior legislatura que es remunta a 2019, quan el llavors president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, va negar als dos polítics l'escó, guiant-se per la llista enviada a Brussel·les per la Junta Electoral Central, on no hi figuraven per no haver anat a Madrid a jurar la Constitució. Puigdemont i Comín van perdre el cas en primera instància, però van recórrer i a l'abril van sumar una primera victòria amb l'opinió no vinculant de l'advocat general. El cas pot tenir implicacions per Comín, elegit eurodiputat també per aquesta legislatura, però que no ha pogut accedir a l'escó pel mateix motiu de fa 5 anys, de no haver jurat la Constitució. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I aquesta nit, Pedro Sánchez, des de Nova York, ratifica el conflicte diplomàtic amb Mèxic després que el govern del país no convidés el rei a la presa de possessió de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable.
Això ho deia el president espanyol.
Sí, el seu govern confirma que no enviarà ningú a la presa de possessió de la presidenta com a protesta per l'exclusió de Felip VI, una exclusió que continua defensant la presidenta mexicana.
Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece. Y además, no hay una respuesta oficial al presidente de la República. Pues evidentemente, no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México.
La paradoxa del cas és que el PP aquí sí fa costat al govern espanyol, mentre que Sumar, que és soci del PSOE, se'n desmarca i, de fet, enviarà Gerardo Pisarello a la presa de possessió de la presidenta electa mexicana.
I parlant del rei...
Tuve mucho miedo antes de que fuera público. Por eso, hace muchos años, en donde dije, como me pase algo, todo el mundo va a saber quiénes han sido.
És Bàrbara Rey, ara just fa un any a col·lapse, explicant el moment en què es va fer pública la seva relació amb el rei. Ara una revista holandesa ha publicat fotografies de tots dos fent-se petons. Sílvia Solanes.
Les fotos tenen 30 anys, les ha publicat la revista Privé i les hauria fet el fill de Bàrbara Rey. Segons apunta la revista, aquestes fotos haurien servit a Bàrbara Rey per fer xantatge al monarca. A canvi, els serveis secrets espanyols li van pagar uns 600 milions de pessetes de l'època, l'equivalent ara a 3 milions i mig d'euros.
La gestió del pagament la va fer l'aleshores cap dels espies espanyols, Emilio Alonso Manglano, Frederic Vincent.
Sí, era el totpoderós dirigent dels serveis secrets que tenia per costum anotar totes les reunions i totes les trucades que feia, incloent amb el rei. El 4 de juliol de l'any 94 apunta que el rei l'ha trucat per dir-li que Bàrbara Rey li demana 100.000 dòlars a canvi de no fer públiques unes fotos. Això és el 94. Al cap d'uns dies, el que anota és que Manolo Prado, que portava les finances privades del rei, li diu a Manglano, ja li han pagat, i ara, textualment, ens hem d'ocupar del contracte de Televisió Espanyola.
Bueno, Ramón, ya nos quedan solamente unos minutos para comenzar el programa.
Minutos, segundos.
Dentro cabecera.
I així Bàrbara Rey va tenir un programa a Televisió Espanyola que es deia Estos Espectáculos, amb Ramon García. Això és una de les anotacions. Però és que el 15 de setembre del 95 el rei torna a trucar a Manglano i li diu Bàrbara Rey sabe coses. I aquí és on se li paguen aquests 600 milions de pessetes, com a mínim una part dels quals a càrrec dels serveis secrets espanyols. 7 de febrer del 97 encara una altra anotació. El rei li diu a Manglano que els serveis secrets espanyols han estat a casa de Bàrbara Rey per esborrar-li una cinta de vídeo. Per cert, que a partir d'aquest moment el nom en les anotacions ja no surt Bàrbara Rey. Joan Carles I passa a dir-li la pariente. S'especula que és un joc pel cognom de rei.
Tot això apareix al llibre El jefe de los espías dels periodistes Juan Fernández Miranda i Javier Chicote sobre el general Manglano, i avui parlarem amb Chicote al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 del matí. I encara del que ha donat de sí aquesta nit a l'Assemblea General de l'ONU, Pedro Sánchez hi ha portat la seva lluita contra la desinformació.
La democràcia no puede aspirar a ganar esta batalla con una mano atada a la espalda. Y porque se enfrenta a gente sin escrúpulos. Activistas de la mentira, los bulos, del odio, dispuestos a partir en dos sociedades para imponer su agenda reaccionaria.
Doncs justament la Fiscalia del Suprem posa la lupa sobre l'agitador ultra Alvise Pérez per possible finançament il·legal del seu partit, Sílvia.
Sí, s'acaba la festa que va obtenir 3 diputats a les europees. El líder d'una plataforma de criptomonedes assegura que li va donar al Alvise 100.000 euros en efectiu a canvi de promocionar productes seus a les xarxes i de prometre-li la desregulació de les monedes virtuals en cas de tenir influència legislativa.
Més detalls, Àlex Giral Robert.
L'impulsor de S'ha acabat la festa va fer els negocis amb Álvaro Romillo, conegut com el Luis Crypto Spain. Segons reconeix ell mateix, a la documentació que ha presentat a la Fiscalia era l'amo d'un xiringuito financer pel qual està acusat d'estafa piramidal. En l'intercanvi de missatges, el vice Pérez li demana finançament que s'escapi del control del Tribunal de Comptes. A canvi, li ofereix fer promoció dels seus negocis, crear un lobby salvatge pro criptomonedes i fins i tot contractar-lo per fer xerrades a l'Eurocambra pagades amb fons comunitaris. Per tot plegat, la Fiscalia estudiarà si hi ha d'aprofundir. La llei prohibeix l'anonimat en les donacions a partits, les limita als 50.000 euros anuals per persona i han de passar pel Tribunal de Comptes si superen els 25.000. Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
I entre la documentació que hi ha en mans de la Fiscalia apareixen gravacions de converses estapades pel diari Oponés.
Converses entre el vice Pérez i aquest líder d'una plataforma de criptomonedes. Pérez s'ofereix a fer de lobby del sector, tot plegat aprofitant una suposada i futura clau de govern d'Espanya.
Las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de gobierno con Feijóo y con Abascal. Y esto significa que yo en un posible acuerdo de gobierno puedo poner como sine qua non una serie de legislación relativas a Bitcoin, etcétera, ¿sabes? O sea que esto es un pulso en realidad entre lo que es el Estado-Nación y lo que es la libertad financiera.
El vice Pérez situa aquesta oferta en un interlocutor, en un pla ideològic i econòmic.
Para mí lo que me gusta, el dinero vale tal, pero es sobre todo la guerra que estamos haciendo de libertad financiera, que es esencial, ¿eh?
Sí,
por eso te digo que esto al final tiene más simbolismo de lo que parece y estás escribiendo historia en este siglo, que es cómo nos defendemos del saqueo fiscal. Por eso te digo que todo lo que pueda ayudar y tal, dímelo.
En temps de la tertúlia parlarem amb el periodista Alberto Pozas del diari Oponés, que és qui ha avançat aquesta informació.
Són 3 minuts d'un quart de 9 del matí i us avança el matí de Catalunya Ràdio. Els Comuns i la CUP demanen la compareixença de la secretària de Mesures Penals de la Generalitat, Elena Pérez, per la decisió de la justícia de tancar sense sancions la investigació sobre el bloqueig dels funcionaris a les presons el passat mes de març. Francesc Soler i Marc Jurado.
Sí, una informació avançada per aquest programa que continua portant cua. El Departament de Justícia no ha depurat responsabilitats, tot i que la síndica de Greuges va considerar que s'havien vulnerat els drets de 4.000 interns.
La investigació es va tancar el passat 4 de juliol, per tant encara amb Gemma Ubasart al capdavant de Justícia. Ara Comuns i CUP volen que el Departament doni explicacions.
Andrés García Berrio dels Comuns i Pilar Castillejo de la CUP en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Considerem que és clau saber qui, quan i per què s'ha pres aquesta decisió. És molt important veure de quina manera es pot treballar perquè uns fets com els que van ocórrer no es tornin a produir.
Estem preocupats per la vulneració de drets dintre de les presons i ha passat aquest cas concret en el que un cas molt evident doncs, s'ha tancat sense cap conseqüència per les persones que han vulnerat aquests drets, doncs volem tenir informació sobre el tema.
En la petició de compareixença, els dos grups també demanen a la Generalitat quines mesures pensa prendre per prevenir els suïcidis als centres penitenciaris. Des de l'inici d'any se n'han produït 10, més, per tant, que durant tot el 2023.
I I aquest matí els sindicats tornen a sortir al carrer. Es concentraran davant les seus de les patronals per pressionar els empresaris que acceptin la reducció de la jornada laboral. Berta Torrades.
Comissions Obreres i la UGT han convocat mobilitzacions a les principals ciutats de l'Estat. En el cas de Catalunya, es concentraran davant les seus de les patronals, a les quatre capitals i també a Tortosa. Camil Ros és el líder de la UGT i Javier Pacheco de Comissions Obreres amb declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Si les patronals no hi volen ser, que nosaltres voldríem que fossin en l'acord, doncs es faci l'acord, sindicats i govern.
Estem parlant d'una mesura que té un impacte social brutal i que nosaltres no podem renunciar.
La negociació, recordem, és a tres bandes, entre el Ministeri de Treball, els sindicats i els empresaris, i continuen absolutament enrocades. L'executiu defensa una jornada laboral de 38 hores i mitja a partir de l'any que ve, que la patronal veu inassumible.
I sobre la reducció de la jornada, el comentari de Josep Sala i Cullell, professor de Ciències Ambientals i autor de Generació TAP.
Quan el govern va prohibir fumar a bars i restaurants, el gremi de l'hostaleria va anunciar el col·lapse total del sector i que es perdrien milions de llocs de feina. I, evidentment, no va passar res. La patronal sempre rep els canvis socials com si fossin l'apocalipsi, encara que siguin de sentit comú, que s'apliquin a gairebé tota Europa i que puguin augmentar la productivitat. Potser el problema és aquest, tenir uns empresaris tan tancats a la innovació.
És el comentari de Josep Sala i Cullell pel matí de Catalunya Ràdio. I encara parlant de protestes, crítiques a l'actuació dels Mossos d'Esquadra durant la celebració de The District, la fira immobiliària que reuneix grans inversors a Barcelona.
Col·lectius en defensa del dret a l'habitatge van organitzar una protesta a les portes del Saló que va acabar amb càrregues policials, 64 identificats i un detingut pels Mossos d'Esquadra que ja ha quedat en llibertat.
Fons dels Mossos expliquen que acusen l'activista de trencar un vidre d'un edifici a la Generalitat des dels col·lectius convocants de la protesta. En canvi, denuncien repressió policial. Marta Espriu és portaveu de la plataforma Enfonsem de District.
Al final és una mostra més d'aquests abusos policials i com utilitzen la policia i la força per acabar com reprimint una mica aquest dret legítim a la protesta i a la manifestació. I aquesta vegada és un detingut, però no és la primera vegada que el moviment per l'habitatge o que els moviments socials rebem una forta repressió per intentar-nos callar i per intentar-nos aturar les nostres protestes.
I més protestes relacionades amb l'habitatge, en aquest cas al barri de Vallcarca de Barcelona. Entitats veïnals denuncien que l'Ajuntament vol desallotjar desenes de famílies que viuen en infrahabitatges i assentaments.
I asseguren que el consistori vol fer-ho sense donar solució a aquestes famílies que en alguns casos tenen fills menors d'edat. Vallcarca és un dels barris amb més presència d'infrahabitatges i al conjunt de la ciutat hi ha més de 200 persones que viuen en assentaments.
En el cas de Vallcarca, l'Ajuntament explica que està inspeccionant els solars on viuen i que els serveis socials acompanyaran les persones que ho necessitin. Des del Sindicat d'Habitatge de Vallcarca, però consideren que l'actuació municipal és insuficient. Berta Munt és la portaveu.
Nosaltres sabem perfectament, tant com les persones afectades com el veïnat que els està donant suport, que allà pues, no, ningú vol viure en aquestes condicions. El que passa és que el que estem dient és que no pot ser que es produeixi no, aquest desallotjament sense cap mena d'alternativa, perquè o sigui, el que se'ls està oferint és encara pitjor del que ja tenen, i per tant no té cap mena de sentit. Nosaltres portem mesos i mesos com lluitant per que l'Ajuntament doni alguna solució que no sigui policial, no, que és l'única que ens està donant.
I d'aquí a una hora veurem com reacciona la farmacèutica Grífols a la borsa després que la Comissió Nacional del Mercat de Valors els hagi obert un expedient sancionador. També n'ha obert un al fons Gotham City. Berta.
Acusen la farmacèutica catalana d'oferir informació financera inexacta i a l'empresa nord-americana d'haver manipulat el mercat. Recordem que el cas que enfronta les dues companyies va esclatar a principis d'any quan Gotham va publicar un informe demolidor sobre la situació financera de Grífols. Això va provocar que les accions de Grífols es desplomessin i el fons ho va aprofitar per guanyar una gran suma de diners en poc temps.
I alerta amb això, en aquests moments no hi ha cap empresa interessada en invertir en la celebració de la Fórmula 1 Madrid.
Sí, així ho admet la pròpia responsable de l'àrea econòmica de l'Ajuntament madrileny, en Gracia Hidalgo, a preguntes de la Formació Més Madrid sobre el Gran Premi.
No hemos encontrado a la empresa que quiera inicialmente la transmisión de ese riesgo.
El govern madrileny, Isabel Díaz Ayuso, recordem que manté que no posarà ni un sol euro de diner públic en el Gran Premi de Fórmula 1 a Madrid. De moment, però, les inversions per fer el circuit, que s'eleven a més de 50 milions d'euros, les assumirà IFEMA, la Fira de Madrid, que és un consorci essencialment públic.
I en el desori de la formació professional, més de 5.400 joves encara no tenen plaça quan ja fa dues setmanes que va començar el curs. Sílvia Solanes i Francesc Soler.
El cas va començar quan es va saber que hi havia 30.000 persones que s'havien quedat sense plaça. Després la Generalitat va dir que d'aquests, només una mica més de la meitat, 16.000, complien els requisits per poder accedir a l'FP.
A partir d'aquí es va obrir una repesca per mirar de trobar plaça per als que sí que complien els requisits. Segons les dades del Departament d'Educació, 10.000 han tingut plaça, però 5.400 alumnes s'han quedat fora, tot i complir els els requisits.
I ara encara queden 9.100 places vacants que ningú ha sol·licitat. De fet, és una xifra que encara pot créixer si hi ha persones a qui se'ls ha adjudicat una plaça però no s'acaben matriculant.
I afegim el comentari de la sociòloga Cristina Sánchez Miret.
D'una banda, crec que hi ha un factor positiu, que és la idea de que realment s'ha fet la feina ben feta en prestigiar la formació professional, però de segon lloc crec que hi ha també un factor que ens està dient quantes famílies ja no poden sostenir o no poden suportar els seus joves vivint a casa sense que tinguin una relació laboral el més aviat possible.
I anem ara fins a Sant Sebastià. Ahí me tenéis. Ha presentat la sèrie Jo Adicto, Marta Viana.
És una sèrie que es podrà veure a Disney, de 6 capítols que recrea el cas real d'una desintoxicació d'alcohol i drogues. Està rodada a Barcelona i compta amb Oriol Pla i Nora Navas com a protagonistes.
Enviat especial, Marc Garriga.
Es basa en la vida de Javier Giner, molt conegut entre la professió periodística del RAM. Era el responsable de premsa d'Almodóvar, per exemple. I es felicitava per com tot l'equip de la sèrie l'ha acompanyat en aquest sacrifici públic, com ho ha qualificat ell. Entre ells, Oriol Pla, que l'interpreta i que creu que la sèrie apel·la a molta gent.
Estem en una societat addictiva i tenim moltes addiccions. Hi ha molta més addicció de la que es parla. La imatge del yonqui és el... Però parlem d'addicció a la feina, parlem d'addicció de l'alcohol, parlem d'addicció al sucre, al consum, als trastorns alimentaris.
Jo Addicto s'estrenarà el 30 d'octubre a Disney+. Des de Sant Sebastià, Marc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant ja ha quedat inaugurada la temporada de Liceu.
Ha arrencat amb Lady Macbeth de Shostakovich. Pel muntatge del director, Àlex Oller ha fet inundar l'escenari del Liceu amb 10.000 litres d'aigua per convertir-lo en una espècie de claveguera. Lady Macbeth es podrà veure al Gran Teatre fins al 7 d'octubre.
Barcelona, Marruiz.
És impossible no empatitzar amb la Caterina, la protagonista de Lady Macbeth de Metzens, que de Dmitri Shostakovich, malgrat que les circumstàncies que l'envolten la fan convertir-se en una assassina. La soprano polonesa Sara Jakubia, que a més de cantar amb precisió i emoció, fa una gran feina d'interpretació. Traspua la sensació de fàstic i de por quan el sogre li diu que si no tenen fills és perquè ella no s'estima prou al marit i gairebé n'abusa. La posada en escena de l'Àlex Oller és senzilla però plena de significat. Com l'interior de la protagonista, buit, fosc, com un llac terrible, una pel·lícula d'aigua freàtica cobreix tot l'escenari i multiplica la sensació d'ofec i torna un reflex distorsionat de la realitat que viuen els personatges. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
I de seguida ampliarem també els esports. Robert Prat.
El Barça es manté líder. La setena victòria consecutiva, 1-0 davant el Getafe, el Girona empata 0 amb el Rayo i l'Espanyol rep el Villarreal a partir de les 7.
Però abans... Cop d'ull al trànsit i la mobilitat. Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia. Dues grans incidències aquest matí. La primera, a la línia S1 de Ferrocarrils, trens cada 20 minuts per un descarrilament. Agafeu Renfe entre Terrassa i Barcelona. I la segona, a la línia R4 de Rodalies. El servei ha començat amb mal peu. L'arrencada del servei cada dia està tocada per les obres de DIF. Ara els trens van més o menys d'hora després d'endarreriments de fins a 40 minuts. I acabem a l'R15, a la línia de Reus a Barcelona, on hi ha un endarreriment d'un quart d'hora. Fins a les 9 menys 10 no arribarà a Sants.
I les carreteres, Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
Doncs 16 quilòmetres de retencions a la C16 de Terrassa-Torre Baró d'entrada a Barcelona per un accident d'aquest matí, furgoneta-moto, ara un carril tallat només, i ha obert el carril Busbau i afectada la Pota Nord des de Santa Coloma i la Ronda Litoral des de Sant Adrià. I també la B23 amb retencions llarguíssimes del Papiol a la Diagonal i la 2 de Sant Andreu de la Barca a Cornellà.
I algun punt taronja?
Doncs mira, la C16 en Derubí fins als túnels de la Vidrera, Can Revella, acaben de retirar el vehicle que hi havia accidentat, encara afectada a la comarcal 14-13 antiga de Ple, i retencions de viatge a la Boca Nord que es mantenen.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
El cap de setmana del 28 i 29 de setembre, amb motiu de les obres que Adif realitza per construir el nou accés ferroviari a l'aeroport del Prat, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Gavà i Barcelona. Consulteu tots els punts de transbordament i els horaris d'aquestes modificacions als webs de rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com.
Renfe, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Govern d'Espanya.
Un minut serà 9:15. 4 punts més d'actualitat amb Berta Torrades i Albert Montilla. La primera sobre el turisme que toca sostre.
Ho alerta la patronal de les agències de viatges, que preveu un 2024 de rècord turístic. El seu president, Jordi Martí, admet que caldrà prendre mesures si no es vol morir d'èxit.
En 10-15 anys haurem
doblat la quantitat de turistes que ens visiten i és el doble dels habitants que té el país. O sigui, només amb aquesta xifra està clar que hem crescut i aquest creixement doncs, té el perill de que hi hagi doncs, friccions com les que estan havent i hem de buscar les solucions.
Entre les mesures que planteja el sector per evitar la massificació turística i les protestes que hem vist aquest estiu dels veïns, destaca acabar amb els pisos turístics il·legals. Avui, precisament, la patronal de les agències de viatges organitza unes jornades per abordar la sostenibilitat del sector.
I es dupliquen.
Les baixes laborals per salut mental a Espanya. Les incapacitats temporals han passat de 280.000 al 2016 a 600.000 al 2023. Ho explica avui el diari El Periódico, que cita també diversos experts que ho atribueixen d'una banda a la pandèmia i de l'altra a una sensibilització més gran.
Millor, però insuficient.
Més d'un terç dels nens espanyols tenen excés de pes. L'informe de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària mostra una millora en les dades, però alerta que continuen resultant preocupants, entre d'altres coses perquè el sobrepès afecta especialment els col·lectius que són més pobres.
I més fiable.
Google posa en marxa YouTube Health, un nou conjunt de funcions a la plataforma de vídeo per tenir informació de temes de salut que estigui més contrastada. Els usuaris veuran en primer terme informació de fonts acreditades.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dimecres l'Enigmàrius feia s'afaita el nom, i la resposta era depilar. Afaitar i depilar volen dir eliminar pèls, i el nom pot ser nom de pila. Dijous és el dia dels enigmàrius difícils, però el d'avui és esportiu. L'esport olímpic dels que tenen la flaca de canviar les coses, de 12 lletres. L'esport olímpic dels que tenen la flaca de canviar les coses, 12 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Mmm, boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Has vist la gran capacitat de càrrega i la conducció autònoma de nivell 2 que té el nou Ducato? Aprofita els Pro Days i emporta't en un 100% elèctric amb fins a 420 km d'autonomia i Wallbox inclòs. O emporta't en un de diesel 100% connectat amb unes condicions excepcionals. Consulta les a fiatprofessional.es.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Fruta Leche Don Simón. Ara el pack de 6 a 1,50 euros. Un litre a només 1 euro. I 4 brics de 330 mil·lilitres pel preu de 3. Don Simón.
Com? Que l'aniversari de la Marissa serà una festa de disfresses. I que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris de vegades no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillón és sempre ferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillones, 20 anys somiant en gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si us agrada fer rutes a peu o en bicicleta per les comarques gironines, ara teniu una eina web gratuïta que permet personalitzar les sortides per les vies verdes de Girona o la ruta Pirinexus. Pedala o camina en un sol dia o crea les teves etapes amb recomanacions, mapes, serveis. Entra a la web planificador.viesverdes.cat i gaudeix de la natura a cada pas.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Passen 4 minuts de 2:15 de 9. Obrim ara la parada de recomanacions del Matí de Catalunya Ràdio. Comencem amb el Teatre Versus Glòries de Barcelona, on ja podeu veure moltes Mercès. Un monòleg de Mercè Coma sobre la seva vida com a artista.
És una història, és la meva vida, sí, una història de la meva vida, i que estic molt contenta perquè trobo que ha quedat prou bé. Evidentment no m'ho explico tot, perquè si no seria com la passió d'Olesa, però explico la meva vida, les coses importants i divertides, i maques, i entranyables.
Moltes Mercès estarà al Versus Glòries fins al 20 de novembre. I una més a la capital catalana. Avui actuen els Jonas Brothers al Palau Sant Jordi. És l'únic concert a Espanya de la gira mundial que està fent el grup. El concert és avui a les 9 del vespre. I anem ara amb una estrena d'aquesta setmana a Filmin.
Are you rolling?
Scene one, take one.
Hello.
32 sonidos, un documental on vol fer un emotiu homenatge al so i a la manera que tenim de relacionar-nos amb ell. La col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio, Cati Mollà, ja l'ha vist.
Com degueren sonar els cants que va fer un ocell que va resultar ser el darrer exemplar de la seva espècie? Aquest so és un dels que recull aquest curiosíssim documental que ens convida a descobrir les curiositats de com se registren tots aquests sons que nodreixen cinema, televisió, xarxes socials i, evidentment, ràdios, mentre ens convida a reflexionar sobre l'impacte que tenen a la nostra vida, que de vegades se'ns oblida com d'important és això de sentir i d'escoltar.
I acabem una estrena al 3CAT. I és que ahir es va estrenar la segona temporada de La Travessa, Expedició Mediterrani. Vam entrevistar, de fet, Laura Escanes. Ho podeu trobar a l'app de Catalunya Ràdio, l'entrevista, i després els dos primers episodis, que ja estan penjats a l'app del 3CAT, comentari del periodista del Nacional, Darío Porras.
Ahir en aquest mateix programa sentíem la Laura Escanes cantant One and Only de la seva estimada Adele. La Laura pot estar tranquil·la del que diran, perquè ja ho ha fet abans i en aquesta segona temporada se la veu molt suelta. Aquesta barreja de Catalunya des de l'aire i Gimcama Premium, ara pel Mediterrani, recorrent 300 quilòmetres del litoral en 16 dies i pel 3CAT. A partir d'ara no cal anar al gimnàs. Veient les pallisses dels concursants, acabes esgotat. Com els meus preferits, el Joan i el Xavi, els sesenteros, pels que ja pentinem cabells blancs, són uns ídols.
Condé línia de fons, prova la centrada, atenció a la rematada, Lewandowski, gol!
Amb aquest gol, el Barça es manté líder de primera i el Girona no acaba de funcionar.
Els blaugranes encadenen la setena victòria consecutiva, 1-0 davant el Getafe, en un partit gris amb gol de Lewandowski. En tenen prou per aconseguir aquest ple de victòries. El Girona empata 0 contra el Rayo Vallecano. Mitchell, tècnic dels gironins.
Si te vas con el resultado, puedes estar un poco con la sensación de que el equipo no está bien, pero es que tengo la sensación de que hemos hecho todo para ganar, que hemos merecido ganar y que no hemos ganado.
Avui, Espanyol Villarreal a les 7, amb transmissió de Catalunya Ràdio. El programa Les Dones i els Dies el podreu seguir pel canal exclusiu digital.
I ja està a punt el nou porter del Barça.
De fet, passa nit a Barcelona. Szczesny, l'ex de la Juve, és l'escollit. Avui mateix podria passar la revisió mèdica i fitxar pel Barça. Hansi Flick ha dit que està valorant aquesta possibilitat, tot i que confia en Iñaki Peña.
Hansi Flick, un habitual, per cert, en aquest estudi de Catalunya Ràdio.
Aquest titular té una explicació. Els companys de la TDT li van regalar un diccionari de català-alemany, una tradició que impulsem des de Catalunya Ràdio des que Rijkaard va ser l'entrenador del Futbol Club Barcelona i que tenim amb els tècnics de fora de Catalunya. Aquesta va ser la reacció de Flick. Mireia Ruiz ho explica a la TDT.
De fet, m'ha preguntat si Catalunya Ràdio era la ràdio aquella que hi ha al costat del Turó Parc, que hi passa molt sovint, que sovint se la mira.
Digue-li
que passi quan vulgui.
Doncs des de la ràdio del Turó Parc expliquem que el Madrid confirma la baixa d'Mbappé 3 setmanes, victòria del Barça a la Champions d'handbol a la pista del Kielce, eliminació sorprenent d'Espanya del Mundial de Futbol Sala als vuitens de final davant Venezuela, i a la Copa Amèrica de Vela comença la final d'aspirants amb les dues primeres regates Ineos Luna Rossa. Qui arribi abans a 7 victòries lluitarà pel títol contra el vigent campió, el Team New Zealand.
I ara afegim el comentari de Sònia Gelmà.
Bon dia, Ricard. Ni tan sols l'home miracle Flick és capaç d'aconseguir que un partit contra el Getafe no sigui un entrepà de sorra de difícil digestió. Tot i que els madrilenys són garantia de partit trebat, el Barça va ser capaç de generar ocasions com per no arribar al tram final amb aquest 1-0 que sempre t'exposa a l'accident. I, de fet, l'accident va arribar. En l'última jugada del partit, Borja Mayoral va tenir l'empat a les seves botes. Però el davanter del Getafe va rematar molt malament, perquè resulta que, més, Flick també té flor. 21 de 21 punts possibles, un ple que ve acompanyat del 7è gol de Lewandowski en 7 jornades i, per rematar-ho, porteria 0 per Iñaki Peña, que ja espera Szczesny per disputar-li la titularitat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
I ara què diuen els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, Maiol Roger. Hola!
Hola!
Pues Joel, que vas avui, escolta.
Gràcies. Gràcies, Ricard.
Tens una sotana avui.
Sí, avui tinc un show en directe.
A quina hora?
A les 9, al Teatre Paral·lel 62.
Està tot
venut, doncs, evidentment, res. Perquè som els Backstreet Boys calvos, nosaltres.
Està bé.
Sí.
Els altres no ho sé, però nosaltres diem el que podem. És el cas del company Marc Güell, membre del Matí de Catalunya Ràdio, que ahir es va quedar sense alè mentre pujava a les escales del metro i feia una connexió en directe.
Els Mossos d'Esquadra i llavors els agents han començat a fer algunes de les càrregues. Perdoneu, acabo de pujar unes escales i per això ara estava així... Em costa a continuar. Han pujat al metro i han vingut fins aquí, fins a la zona de Fira, que és on hi ha hagut aquestes càrregues puntuals, això sí, i sí que ara hi ha el servei d'emergències mèdiques atenent una senyora.
I igual també t'acaben atenent a tu, Marc.
Sempre vetllant per la teva salut.
Estava pujant unes escales.
Ah, sí, convé deixar-ho clar.
I qui també es devia quedar sense respiració van ser els oients de Manu Carreño al Larguero la nit passada, quan el periodista va explicar qui havia rebut a la Casa Blanca un equip femení de futbol.
Que és l'equip de Nova Jersey, que s'ha proclamat campió de la National Women's Soccer League. Y estuvieron en la Casa Blanca y le recibió Bin Laden, no sé, yo no creo que algo... Joe Biden.
Perdóname, Joe Biden.
Si fueran recibidos por el otro, imagínate lo que hubiera pasado.
Què més diuen els altres? Va, Maiol.
Doncs ahir ens imaginàvem les reunions entre el PSOE i Junts a Ginebra com una cosa...
Y mucho menos en un cuarto oscuras.
Però ara el PP ens ha donat més detalls de com hi va Santos Cerdán.
¿Les parece normal que el señor Cerdán se vaya a Suiza con su mochila cada vez que tiene que comprar votos con la igualdad y el dinero de todos los españoles?
Clar, amb la mochila te l'imagines així. Santos, on ets? En fi, a mi ja m'explicaran com es ven alguna cosa amb igualtat. Quantes igualtats equivalen a un finançament? Però, escolta'm, sabem que va amb motxilla i que va amb aquest ambientito, perquè si la cosa fos íntima, enviarien el més guapo del govern.
Porque con lo bueno que está el presidente del gobierno...
Ara el PP està lluitant perquè no vol que aquesta excusa sigui vàlida.
Ustedes son expertos en excusas. ¿De quién es la culpa? ¿De los periodistas, de los culos, de los medios de comunicación, de las redes sociales, de los jueces, de los empresarios? De que se envidia a Sánchez porque es guapo. Toma ya.
Toma ya. Sabeu què estan fent? Com que Sánchez és tan guapo, ara han decidit que els ministres són molt lletjos. Mala cara. Perquè hi havia sessió de control al govern i el PP es va dedicar a dir quina mala cara feien els ministres. Cayetana Álvarez de Toledo al ministre Bolaños.
Y usted, señor Bolaños, permítame que se lo diga, empieza a tener muy mala cara.
9 del matí, tu estàs allà al Congrés escoltant a Cayetana Álvarez de Toledo i no para de dir-te que fas mala cara.
Usted está muchísimo peor de lo que yo creía, ¿eh?
Miguel Tellado, a qui nuestro señor no va donar precisament el do de la bellesa, també qüestionava la cara de María Jesús Montero.
Señora Montero, ánimo, ¿eh? La veo afectada, son 4 derrotas.
Quan diu 4 derrotes no es refereix al Getafe, es refereix al govern i al seu parlamentària i li dedica un bonic adjectiu en castellà.
Ánimo, mucho ánimo, está usted muy enfurruñada.
En tot cas, fa bé el govern de fer cara de preocupació perquè cada ple al Congrés és un pollastre.
Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta...
I a les xarxes què, Joel?
Doncs mira, després de tot un matí de pesca, les xarxes m'han portat una sirena, Ricard, i la sirena és la Georgina Rodríguez, la mare dels fills de Cristiano Ronaldo.
Geo, no?
Sí, la Geo, que diria que ara mateix és aquesta, bàsicament, la seva relació contractual, no? És la mare dels seus fills. Jo, personalment, sóc molt fan de la Georgina i del seu relat intern que va des de la Pretty Woman en la Venta Fox passant una mica per la Pocahontas.
La primera vez que vine a casa de Cristiano... Bueno... me perdía. Intentaba ir a la cocina por agua y no sabía por dónde meterme. Y de repente tardaba media hora en llegar al salón porque no sabía...
Clar. Ja, no sabia. A ella li encanta això de ser una princesa del poble i a mi m'encanta com ho explica perquè estic convençut que el seu cap és tot com una pel·lícula de Disney i el Cristiano és el seu príncep blau. Quan en realitat són una parella de quillos que en totes les realitats paral·leles a la nostra, en totes, ella encara estaria venent bolsos i ell segurament els robaria.
Y pasaba una chica superordinaria con una litrona en la mano.
Pero a ver, tanta llena. Pero si estás a la vendía bolsos hace un momento.
Y yo le iba a decir, pero chica, si es una dependiente. Perdón, antes los vendía y hoy los compro. Reínate.
Clar que sí, carinyo. Aviam, el Cristiano Ronaldo és el seu príncep blau i ella és una princesa del poble, però no acaben d'encaixar amb la resta de l'aristocràcia europea.
Sí, y el marido de la princesa, que, no es, que es príncipe también. Pero que no son hermanos, es el marido. Bueno, un árbol genealógico jodido ahí. Y yo de jaca, sin puta idea de nada.
És que és una catxonda. Quin és el problema? Perquè sempre hi ha un problema, que per molt presents que tinguin els seus orígens la Cristina i, el, i la, la Georgina i el Cristiano, al final els humans ens acostumem a tot i quan portes un temps vivint com una pija, doncs al final acabes pensant com una pija.
Cuando mis hijos traen alguna plantita del colegio que han plantado y tenemos que seguir cuidándolas en casa, me hace ilusión. Pero es mucha presión.
Mucha presión, eh? Mucha presión. A picar pedra a les mines de coltan del Congo, també, a dia jo, Georgina, si no fos perquè de tant en tant demostres que encara ets aquella choni que eres, no? I que el de ser pobre, al final, és una cosa genètica.
Digo, bueno, voy a pedir un par de pepinos y me los pongo, ¿no? Bueno, 4 euros, la broma de medio pepino, el pepino más caro de mi vida. ¿Qué hice? Pues no solo usarlo para ponérmelo en los ojos, sinó que luego el que sobró me lo comí.
Cuina d'aprofitament.
Acaba de sobrar, però això.
Molt bé, gràcies. Anem a fer un cop d'ull de l'estat del temps ara mateix. Francesc Mauri, bon dia. Vaja, avui tampoc. Doncs, nois, no sé què passa amb els homes del temps. Joel, vols fer tu la previsió del temps?
No.
No, doncs avui farà calor, ja ho faig jo. Farem una pausa i ara tornem.
A qui s'il·lusiona cada dia amb el cupó diari de l'11, bé per ell. A qui juga el meu dia de l'11 amb la data en què finalment es va treure el carnet de conduir, ben triat. A qui jugueu per molt més que un premi, ben pensat. A tots els que jugueu a l'11, ben fet, ben jugat. Perquè cada vegada que jugues a les loteries de l'11, guanyes alguna cosa més important que un premi. Guanyes millorar la vida de milers de persones amb discapacitat. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si necessitaves un senyal per anar a veure les aurores boreals, aquest serà el millor any per veure-les segons la ciència. I si necessitaves un segon senyal, Vueling estrena la seva nova ruta a Tromso perquè hi volis.
Llum verda per anar a Noruega amb Vueling. Nova ruta a Tromso. Entra a Vueling.com o a l'app i reserva ara.
Lleig, molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Com? Que l'aniversari de la Marisa serà una festa de disfresses. I que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris, de vegades, no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillón és hem preferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillón, 20 anys somiant en gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A punt per dir sí?
Yes.
Prepara't per a una nova experiència i digues Yes al nou Opel Corsa Yes edició limitada per només 99 raons. També disponible en híbrid i elèctric. Més informació a opel.es.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen la directora del Divan de Catalunya Ràdio i doctora en comunicació Sílvia Còpolo, la periodista Agnès Marquès, el periodista del diario.es Arturo Puente i la també periodista Milagros Pérez Oliva.
I de què hem parlat fins ara fora la tertúlia?
Doncs de poqueta cosa, perquè l'Arturo i la Milagros encara no han arribat, avui els hi posarem una creueta vermella, i sí que Sílvia Còpolo ha estat aprofitant per parlar amb el nostre convidat d'avui, el conseller Jaume Duc, abans d'entrar, i... Doncs Agnès Marquès, que ha arribat una mica fregant la bocina, però... No,
però avui també anem una mica més abans de l'habitual.
Avui els hem fet córrer una mica més, això és veritat.
Això ho perdona tot. Benvingudes. Bé, avui estem molt pendents també d'aquesta última hora al Líban, on els últims atacs de l'exèrcit d'Israel han fet que el govern espanyol demani als ciutadans espanyols que són allà que abandonin el país. El problema ara mateix per això és com ho fan, perquè ara mateix, per exemple, no hi ha vols. Podem saludar a aquesta hora el Daniel González, que és un català que s'ha quedat atrapat a Beirut. Daniel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. No estic atrapat, però, en fi, estic aquí.
Atrapat vull dir que no pots sortir ara mateix del país, no?
Bueno, pots sortir, però més tard del que tenies previst, no? O sigui que es poden trobar algunes alternatives encara. Sí. Encara es troben, però a més dies has de pagar una mica més i has d'esperar uns dies per trobar alguna sortida. Sí, sí.
Perquè l'alternativa ara mateix és via Síria.
No. Bueno, via Síria és una alternativa per a algunes persones, però sobretot pels libanesos o els sirians que viuen al Líban, perquè no necessiten visat per entrar a Damasc. El que passa és que a Damasc, si vols volar de Damasc, hi ha molt pocs vols, i clar, hauries d'anar per terra fins a Turquia o fins a Jordània, i allà sí que trobes molta alternativa, però és molt llarg, això. I per espanyols o per europeus, en general, entrar a Síria necessites un visat, i això triga 15 dies. O sigui que no és una opció realista, no?
Explica'ns la teva situació, és a dir, per què ets a Beirut, tu?
Jo treballo aquí amb una empresa de turisme, un tour operador, que fem viatges per tot Orient Mitjà, a part de Líban, fem Jordània també, Oman, Iraq i altres països de la zona. I clar, aquest és la seu de l'empresa, no? I aquí treballem, però bueno, jo darrerament, els darrers 12 mesos, clar, no he estat massa per aquí, perquè la situació aquí està malament amb el que passa a Gaza, tot el genocidi, tota la guerra de Gaza. S'ha frenat el turisme a Líban i a Jordània pràcticament per complet, i bueno, segueix a venir turisme a altres països que estan una mica més allunyats de l'epicentre.
No sé també si vius la situació amb quina situació ho vius personalment, diguéssim, amb el que està passant, amb les notícies que estem explicant.
Bé, és una, diguéssim, una crònica que ja es veia venir, no? Fa molts anys, per no dir dècades, que s'espera una cosa similar, no? I aleshores, bueno, al final, no sé, ja jo vivia a Síria abans de que hi hagués la guerra a Síria, jo vivia a Síria, ja ens vam menjar tot allò, vam viure tot el drama, ho vam viure de prop. I ara al Líban, doncs, bueno, hem estat molt bé al Líban, però clar, ara amb això comença a haver-hi també una situació que té bastanta analogia amb el que vam viure. Però més o menys, clar, jo al final, si no estàs obligat a quedar-te aquí i no tens una altra alternativa de vida, doncs és molt dur, suposo, no? La gent està patint, la gent libanesa que no té opcions de sortir, no té visats per fora, ho passen malament, clar, pateixen pel seu futur, per l'economia, pel que pugui passar... Però si ets un estranger, pues, bueno, en principi no, jo almenys pues, no trobo, diguéssim, no estic malament, no estic patint, sinó simplement al revés, vull dir, potser estic disfrutant, entre cometes, perquè m'interessa molt l'activitat, l'actualitat política, fets històrics que s'estan produint dia rere dia, no? Amb una celeritat que mai havíem imaginat, no?
Amb interès, diguéssim. Clar, sí. el govern espanyol demana als ciutadans espanyols que abandoneu el país. No sé quan ho vols fer tu, quan tens previst fer-ho.
Bé, jo tenia un vol per avui, però aquest vol es va cancel·lar. I ara tinc un altre vol per la setmana que ve, que em porta cap al Caire. I bueno, ja a partir d'allà, pues, ja espero trobar poder sortir d'allà cap a Barcelona. Sí, esperem. Si no, clar, el problema és que aquí sempre és el mateix, que acabin bombardejant l'aeroport de Beirut. Això sí que ja no es viatja, perquè aquí només hi ha un sol aeroport, a Beirut, I, com sabeu, les fronteres, bueno, Síria per una banda, el mar Mediterrani per l'altra, i Israel al sud, que no és el millor dels veïns, diguéssim, no? Uh-huh. O sigui, no tens sortida.
Daniel González, gràcies per acompanyar-nos i estarem en contacte. Molta sort.
Gràcies.
Que vagi molt bé. Avui ens acompanya, de fet, el nou conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch. Bon dia, conseller, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Abans de res, no sé què poden fer els catalans que, com aquest que acabem de sentir, es troben ara mateix al Líban.
Doncs jo crec que el que han de fer és marxar, excepte persones que realment s'hagin de quedar per algun motiu molt concret, i penso, per exemple, amb els vostres corresponsals a la zona. El que s'ha de fer és marxar. Aquesta és la recomanació no només del govern espanyol, també del govern català. Aquests últims dies hem estat molt actius amb xarxes i, per descomptat, amb col·laboració estreta amb el Ministeri, amb l'ambaixada i el consulat a Beirut, recomanant això, que la gent que encara hi és, doncs que efectivament vagin a l'aeroport, busquin vols i procurin sortir, perquè no sabem quina serà l'evolució d'aquest conflicte, d'aquesta guerra, però les coses en principi no pinten massa bé.
Si hi ha famílies que ens estan escoltant, que en el cas del català que estàvem escoltant, més o menys ho tenia controlat, les rutes, com sortir del país, però si hi ha algun català que ens està escoltant i diu tinc un familiar allà i no sap ben bé què és el que ha de fer, el consell és trucar a l'ambaixada?
És trucar al consulat, és donar fe de vida, per entendre'ns. Estic al Líban, estic fent això, aquesta és la meva adreça o el meu telèfon, aquests són els meus plans, de manera que si hi ha un moment, si arribés el moment que el govern espanyol, i nosaltres col·laborant amb ells, posés en marxa un pla d'evacuació, que aquestes persones puguin ser contactades i que, per tant, es faciliti, diguem-ne, aquesta operació en el moment en què s'hagi de posar en marxa.
Vostè fa un mes i mig que és conseller, no sé com ho porta, com estaran, és més intens o menys intens del que s'imaginava?
És intens, és diferent, però és intens. És evident que és una feina molt diferent, és travessar una mica la línia de la política. Jo durant molts anys he vist la política, diguem-ne, des de la barrera de ser funcionari d'una institució europea, que vol dir viure-la molt de prop, però no participar directament, i ara doncs és una feina de servei directe a la ciutadania, amb un govern que ha vingut això, a servir, com diu el president, a unir i a servir.
Clar, anteriorment vostè ha estat més de 30 anys ocupant càrrecs al Parlament Europeu, la majoria en l'àrea de comunicació de l'Eurocambra. No sé què és el que l'ha convençut a vostè a fer aquest pas.
El projecte. A veure, de fet, el que m'ha convençut és una trucada, és a dir, és el president de la Generalitat que et truca i et demana si vols fer part d'aquest projecte.
O sigui, va respondre que sí immediatament.
Vaig haver de pensar-m'ho uns minuts, perquè això volia dir no només deixar el Parlament Europeu, volia dir deixar Brussel·les, que és on jo tinc la família, volia dir un canvi molt dràstic, i a més en un moment, al mig de l'agost, en el qual fins i tot, diguem-ne, acomiadar-me de la gent, per entendre'ns, de la gent amb la qual havia treballat durant molts anys, doncs era gairebé impossible, en tot cas molt difícil. Però el projecte s'ho val, vull dir, i si creus en això, i si creus que aquest és un moment molt important o molt interessant, doncs per això, per tenir un govern que es dediqui realment a treballar per la ciutadania, que sigui obert, que busqui consensos, que busqui majories constructives, que normalitzi les coses i t'ofereixen la possibilitat de participar-hi, doncs al final és molt difícil dir que no, vull dir, és el teu país.
Avui, precisament, parlant d'actualitat europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resoldrà el recurs de Puigdemont i Comín pel rebuig inicial del Parlament Europeu de donar-los l'escó. Vostè què n'espera d'aquest recurs?
Jo no sé el que dirà el recurs. Vaja, no sé el que dirà la sentència. Ho sabrem d'aquí a una estona i, per tant, no voldria intentar avançar-me en una cosa que no sé. Sí sé el que va dir l'advocat general, que d'alguna manera no donava raó al recurs presentat per aquests dos diputats o exdiputats, perquè tot això ja fa 5 anys que va començar. Anem a veure què és el que diu la sentència i, per descomptat, suposo que tothom la respectarà. Nosaltres, com a govern de la Generalitat, no som part, per entendre'ns, però les institucions europees, la Junta Electoral Central, hi ha molta gent que se l'haurà de llegir amb molta cura.
Però vostè com recorda, per exemple, aquells mesos d'estira i arronsa entre el Parlament Europeu, del qual vostè era aleshores el director de comunicació, i els líders independentistes?
Eren mesos molt complicats i és un tema que no és agradable per ningú, i a més era clar que aquí el propi Parlament era una mica presoner de dues maneres diferents d'entendre la legislació. Jo sempre he pensat, i el que passa és que com a funcionari, diguem-ne, del Parlament t'havies de limitar a comunicar, no a opinar. La meva feina no era opinar ni prendre cap decisió. La meva feina era simplement comunicar les coses que es anaven produint o les decisions que es anaven prenent. Però jo crec que tot el que sigui facilitar la presència de les persones que han estat escollides per la ciutadania és bo i és lo lògic.
Vostè tenia relació amb Carles Puigdemont, aleshores?
No. No.
I ara, com a conseller, creu que seria important això, treballar-ho com a conseller d'Afers Exteriors, o creu que és un tema que no li correspon a vostè?
Jo crec que aquí hem de respectar les funcions de cadascú. El senyor Puigdemont és el líder d'un partit polític que fa oposició en el govern de Catalunya. Nosaltres, com a govern, busquem acords amb tothom, o amb gairebé tothom, aquí exclouria la ultradreta o l'extrema dreta, i per tant sí, s'ha de parlar amb tothom, i jo crec que aquest govern parla amb tothom.
Un dels temes que hi ha sobre la taula, i el ministre en parlava fa pocs dies, és l'oficialitat del català. No? Vostè creu que aquesta legislatura serà la definitiva, que començarem a sentir català a Europa?
Jo espero que sí, i estem treballant moltíssim perquè això sigui possible. Estem treballant també aquí amb coordinació molt estreta amb el govern espanyol. Una de les primeres coses que vaig fer va ser anar a Madrid a entrevistar-me amb el ministre d'Afers Exteriors, el senyor Álvarez. La conclusió que vaig treure d'aquesta trobada és que el ministeri, el govern espanyol, continua tenint com a prioritat, de veritat, aconseguir l'oficialitat del català a les institucions europees, i el govern de Catalunya farà tot el que pugui per ajudar que això arribi, sí, quan abans millor. Sabem que és molt difícil. Això vol dir aconseguir la unanimitat, és a dir, que hem de tenir el vot favorable de 27 governs.
El grup liberal, també, no? Que és un grup important en això.
Aquí hi ha dos temes diferents. Un és l'oficialitat del català, que és una prioritat, i que a més ha estat, diguem-ne, confirmada com a prioritat tantes vegades com ha calgut o com s'ha demanat.